Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Eleccions al Parlament de Catalunya.
Bona nit, bon vespre, amics oients de Ràdio Estel. Salutacions de qui us parla, l'Ignasi Miranda, en nom de tot l'equip que fa possible aquest programa, aquesta programació d'especials informatius que aniran combinades amb la resta de la programació de Ràdio Estel, amb els espais que van especialment ara de 8 a 9, plusvàlua, en un format més reduït, a les 9 i uns minuts bàsquet al dia i després tota la programació fins a les 12 de la nit. Serem amb vosaltres en aquest especial eleccions al Parlament de Catalunya. A aquesta hora es tanquen els col·legis electorals. I la primera notícia important que podem donar és que la participació a partir de la fins a les 6 de la tarda, millor dit, en aquests comicis, se situa en el 68,32% al conjunt de Catalunya, 5 punts per sobre que el 2015. En aquells comicis autonòmics, a aquella hora havia votat el 63,12%. Per demarcacions, la participació més elevada es registra en el dia d'avui a Barcelona amb el 68,68%, 5 punts més que fa 2 anys. Saludem a aquesta hora Joan Trias, que serà aquí també amb el Mario Ramírez a les vies de so. Comencem, Joan Trias, bona nit.
Molt bona nit, Ignasi.
Sí, endavant amb la jornada electoral, que ha donat de si a grans trets.
Doncs aquest 21 de desembre s'ha desenvolupat i s'està desenvolupant amb cues als col·legis electorals i sense cap incidència remarcable, segons Puigcerver. Entre les 9 del matí i les 8 del vespre estaran oberts els col·legis electorals en aquests comicis atípics i més decisius que mai. 5.554.000 catalans estan cridats a les urnes per triar els 135 diputats de la 12a legislatura del Parlament, unes eleccions que han de servir també per avalar el procés d'independència o bé l'aplicació de l'article 155.
Doncs sí, Joan, tenim el primer sondeig, el sondeig que distribueix La Vanguardia. Ciutadans, atenció, es convertiria en la primera força i els independentistes aconseguirien la majoria sumant Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP. Però Ciutadans obtindria, segons aquesta primera projecció del sondeig, entre 34 i 37 escons. Esquerra Republicana seria la segona força i podria empatar amb Ciutadans entre 34 i 36. Junts per Catalunya seria la tercera, 28-29. El PSC es quedaria entre 18 i 20 escons. 7 o 8 n'obtindria la CUP i entre 5 i 6 el PP. Entre 7 i 8 Catalunya en Comú, entre 5 i 6 la CUP i entre 3 i 5 seria el pitjor resultat possible del que donaven les últimes enquestes al Partit Popular. Això és un resultat que dona GAT3 per a La Vanguardia, una de les empreses que fan enquestes electorals i que és la primera dada, només, insistim, d'enquesta que tenim. També tenim el mateix pronòstic que estan distribuint les televisions públiques de Catalunya en aquests moments. Per tant, tindríem dos titulars, segons sondeig, victòria de Ciutadans i suma de la majoria, més de 68 escons entre les forces independentistes. Veurem com es desenvolupa, sobretot a partir de quarts de 10, les 10, la nit electoral, Joan.
Doncs exacte, Ignasi, si et sembla...
Anem a les votacions, als candidats.
Exacte, podem repassar aquesta jornada electoral a través dels seus candidats. Jordi Turull, per exemple, que ha estat un dels més matiners de la llista de Junts per Catalunya, des de Parets del Vallès ha recordat els que no han pogut votar en aquesta jornada electoral.
Molt content de poder-ho fer sense l'atenció de si hi ha garrotades o no hi ha garrotades per part de l'Estat. I, home, trist també perquè hi ha gent que avui no podrà fer. Bé perquè està fora de Catalunya, bé perquè està a la presó.
Marta Rovira, per la seva part, número 2 a la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya, ha apel·lat a la participació i a la democràcia.
Bé, esperant que avui la democràcia pugui tornar a guanyar, com va guanyar el dia 1 d'octubre, esperant que avui hi hagi una participació molt elevada i que, sobretot, puguem exercir els nostres drets democràtics, tenint present que en aquesta campanya electoral avui encara hi ha gent que no els ha pogut exercir. I ho fem amb esperança, ho fem amb il·lusió, ho fem amb esperança i avui més que mai també ho fem per l'Oriol Junqueras, que és qui s'ha vist més privat d'aquests drets democràtics.
Per la seva part, anem cap al PSC, cap al seu cap de llista, Miquel Iceta, ha fet una crida a la participació i a una jornada electoral normal que faciliti un canvi de rumb.
Catalunya l'aixecarem entre tots, ho farem a partir de demà, però perquè això sigui possible necessitem que avui tothom vagi a votar, tothom pensi que és el millor pensant no només en el dia d'avui, sinó en el dia de demà i els que vindran. El que desitjo és que la jornada es desenvolupi absolutament normal, amb molta més participació que mai, per junts fer Catalunya, perquè tots som Catalunya, Catalunya som tots, i val la pena avui refermar-ho expressant lliurement el nostre vot.
Carles Riera, cap de llista de la CUP Crida Constituent, ha remarcat per la seva part l'excepcionalitat d'aquestes eleccions en el marc, segons el candidat, del cop d'estat del 155.
Bé, aquestes són unes eleccions absolutament excepcionals. Són excepcionals, primer, perquè s'han convocat en el marc d'un cop d'estat, el cop d'estat del 155, amb una dissolució il·legítima d'un parlament, d'un govern, amb presos polítics, amb una part del govern a l'exili, amb una altra part del govern a la presó, amb una presència excepcional de cossos de seguretat, amb les institucions catalanes suspeses. Per tant, són excepcionals en el context d'aquest cop d'estat.
Xavier Domènech, cap de llista de Catalunya en Comú Podem, ha parlat d'una situació difícil, però esperant trobar solucions un dia com avui.
Esperem una participació massiva per superar una situació difícil com a país, una situació difícil, pensem el que pensem, anulem el que anulem, i superar-la més enllà dels blocs i superar-la més enllà del que hem viscut, però superar-la sobretot en positiu.
Inés Arrimadas ha tardat una mica més a votar la candidata per la llista de Ciutadans. Després d'anar a votar, ha destacat el respecte i s'està a l'espera d'una gran participació.
Que pot passar qualsevol cosa, nosaltres estem esperançats, però evidentment s'ha de respectar el que vulgui la gent. Animo a tothom a anar a votar, crec que és un dia històric, que tothom entengui que és un dia que recordarem tota la vida probablement i que ningú es quedi a casa, que tothom trobi i pugui trobar un foradet per anar a votar.
L'últim candidat a anar a votar ha sigut Xavier García Albiol, líder del Partit Popular de Catalunya, que ha parlat de respecte al resultat depenent de com es voti.
Yo les tengo que decir a los independentistas que depende si lo vamos a respetar o no. Como ellos están acostumbrados a cuando van a votar en las votaciones que organizan, votan 3 y 4 veces los mismos electores, eso no lo aceptaríamos. Pero si las elecciones se celebran con normalidad, pues es evidente que vamos a respetar el resultado.
Era Xavier García Albiol, del PP. Gràcies, Joan, per aquest recull puntual de tots els candidats dels grups amb representació parlamentària en aquesta última legislatura al Parlament. Hem viscut una jornada electoral que s'acaba ara amb el tancament dels col·legis. Són uns comicis totalment atípics, començant perquè els ha convocat, com deia Joan, el govern espanyol i no pas el de la Generalitat. També perquè per primera vegada alguns candidats són o bé en presó preventiva, com és el cas d'Oriol Junqueras i el número 4 de Catalunya en Comú, Joaquim Forn, i també altres a l'estranger, com és el cas del president destituït pel 155, Carles Puigdemont. La tònica general, això sí, ha estat la normalitat i la gran afluència de votants als col·legis electorals. I bé, repassem breument, dintre del que ens permeti el temps, el que passarà a partir d'ara. Hi haurà el tancament dels col·legis electorals, que s'ha produït ara, però l'escrutini legal no arribarà fins 3 dies després. Així està especificat a la llei orgànica del règim electoral.
Doncs signes i els membres de les meses fan el recompte de forma pública i en veu alta és el president qui treu els sobres un a un i llegeix el nom de la candidatura davant dels vocals, els interventors i els apoderats que han estat designats pels partits. Els representants de les candidatures poden demanar examinar les paperetes llegides pel president si tenen algun dubte.
Un cop s'ha acabat el recompte, s'ha de comprovar que el nombre total de sobres coincideix amb el de votants assignats en aquella mesa i si no hi ha cap protesta o reclamació o després que aquesta s'hagi resolt per majoria de la mesa, el president anuncia ja en veu alta el resultat.
Les paperetes es destruiran en aquell moment en la presència de totes les persones esmentades. No es poden eliminar, però, les paperetes considerades nul·les o aquelles sobre les quals hi hagi reclamacions que posteriorment s'uniran i s'arxivaran amb l'acte de votació.
I tanquem aquest primer informatiu de la programació especial amb motiu de les eleccions catalanes que se celebren avui, recordant l'enquesta que considerem de moment més potent, la que ha distribuït La Vanguardia, enquesta de GAT3. Anem per ordre. Ciutadans es convertiria en la primera força i els independentistes aconseguirien la majoria. Ciutadans obtindria entre 34 i 37 escons, Esquerra Republicana entre 34 i 36, Junts per Catalunya, la llista de Puigdemont, entre 28 i 29, després vindria el PSC entre 18 i 20, els Comuns, Catalunya en Comú, Podem, 7 o 8, la CUP entre 5 i 6 i el PP entre 3 i 5. Això és només una enquesta, seguirem molt pendents de com evoluciona l'actualitat en aquesta nit electoral. Salutacions de l'equip que fa possible aquest programa, amb el Mario Ramírez a les vies de so, com us dèiem abans, el Joan Trias a la redacció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. A les 9, més notícies també, recordeu, informatius de 10 minuts, a les 10 i a les 11. Esperem saber a les 11 els resultats, si no, encara en farem un altre. Fins aquí aquesta actualitat. Seguiu, us deixem ara amb el programa Plusvàlua.
Eleccions al Parlament de Catalunya.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. Pernil ibèric, delícies de salmó, melós de vedella, saquets de favetes i botifarra, bacallà a la crema... Sona bé, oi? Doncs imagina si ho tastes. I imagina més si ho fas al sopar de cap d'any del Club Més Amics. Serà el restaurant Pomerada del Passeig de Gràcia de Barcelona. 65 euros per socis, 75 pels no socis. Vine a assaborir el teu cap d'any amb el Club Més Amics. Informació i reserves al 93 409 27 70 i a info@clubmes.cat. Passa el teu cap d'any amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu.
Ells són els imprescindibles.
Avui ja sabem com atacar el càncer.
Hi ha dos claus fonamentals amb el camp cardiovascular, la ciència i l'educació.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Amb qui és Xixona?
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Amb qui és Xixona?
Turrón, turrón.
De dilluns a divendres a 2:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran totes les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 27 77 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 77 i a laconsulta@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 2:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel. Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre i comença una setmana més al Plusvàlua, el programa d'economia en valors que el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, els ofereix, ja saben, a través d'aquesta casa, la Ràdio Estel. Avui parlarem d'un tema transcendental a les nostres vides, els testaments. Parlarem de com s'han de fer i el que hem de tenir en consideració a l'hora d'escriure un testament i també de l'impost de successions, òbviament. Ho farem amb l'Anna Boza, que és advocada matrimonial i de penal, i també amb el periodista i exdirector Europa Press a Catalunya, Salvador Aragonès, l'empresari del sector sanitari, Mercè Blanco, i la gerent del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, la Mireia del Pozo. Rebim una salutació de Quim Esteban i els controls tècnics tenim el Toni Huguet. Comencem.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa.
Ells són els imprescindibles.
Avui ja sabem com atacar el càncer.
Hi ha dos claus fonamentals amb el camp cardiovascular, la ciència i l'educació.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Anna Boza, advocada matrimonial i penalista, bon vespre.
Hola, bon vespre.
La primera pregunta és molt clara. Què s'ha de tenir en consideració a l'hora de fer un testament?
A l'hora de fer un testament, com vols deixar els teus béns? És posar una mica d'ordre, una mica d'endreç, de dir, bueno, doncs és important fer el testament. Tot tipus de testament és vàlid i és correcte. És a dir, pots escollir, deixar això aquí, pots fer un testament general, de dir tots els meus béns, o pots fer un, que se'n diuen, són llegats, de dir, deixo aquesta cosa per aquest bé, aquesta casa per aquest fill, aquest altre bé per l'altre fill, pots fer-lo com vulguis. I després, sempre hi ha, d'aquest testament es deriva l'hereu, però després també hi ha els legitimaris. Pot ser que tu, per exemple, hagis nomenat hereu amb una altra tercera persona, o a l'església, o al que tu vulguis, o amb un amic, però si tens uns fills, hi ha una legítima. És a dir, després hi ha una quarta part d'aquesta herència que sempre és per entendre'ns de manera fàcil, per uns hereus obligatoris que són aquests legitimaris.
Hi ha diferents tipus de testament?
Sí, hi ha diferents tipus de testament.
Si vols que comencem a explicar-los tots o...
No, perquè mira, jo crec que no val la pena, en el sentit de que és molta teoria, però a la pràctica l'únic testament que no porta problemes, que sempre és vàlid i el que recomanes com a advocada, és davant de notari. Perquè hi ha un testament hològraf, hi ha un testament que si estàs en un barco, si estàs ja, clar, a la teoria, quan estudies dret, hi ha diferents tipus de testament, però com a advocada en un programa de ràdio, el que has de dir és... al notari. S'ha d'anar al notari, perquè si fas un testament escrit a casa necessites una sèrie de signatures, però són uns testaments que després són fàcils d'impugnar, perquè no saps en quin estat has fet aquest testament.
Ni en quin moment, no? Quin dia, tampoc.
Llavors han de mirar, inclús han de fer pericials, vull dir, ja són situacions molt dramàtiques, vull dir, no... Un testament davant notari, si no pots anar a la notaria per qüestió de malaltia, el notari se't pot desplaçar a casa. Vull dir, s'ha de fer davant notari perquè el notari dona fe. Una vegada fas aquell acte, a més, es registra, o sigui que és un protocol, el notari, per això, precisament, quan un es mor, has d'anar a demanar l'acte de les últimes voluntats. Per entendre'ns, hi ha un registre central, que és on estan tots els testaments, no?, d'Espanya.
I quan es canvia, es va allà, no?, s'agafa el que teníem...
Però no hi vas tu, és a dir, ja ho fa el notari. Clar, llavors el notari dona fe de que aquell acte és vàlid i sempre és un acte d'última voluntat, perquè l'últim testament és el vàlid. No cal que anul·lis l'anterior. Simplement fent-ne un de nou, automàticament anul·les l'anterior i aquell queda sense cap efecte. Llavors, clar, és una garantia total i absoluta. Llavors sí que s'ha d'anar a fer testament.
I com es fa? S'ha dit, tu vas al notari, has de tenir ja previst quins són tots els teus béns, un llistat?
Depèn. Si, per exemple, com que no saps d'aquí a quan et moris, quan se'n tindràs o quan no, i si aquella casa l'has venut o no la vendràs, doncs tu pots nomenar ja un hereu universal, dient qualsevol, per exemple, el típic testament que es fa aquí, per entendre'ns, és el bàsic de quan estàs amb cònjuge, casat i amb fills, dius en el cas de que jo falti doncs, pel meu marit, i en cas de que el meu marit no hi sigui, pels meus fills. General, de tots els meus béns, del que tinguis. No, tens ja una casa determinada o alguna cosa que, per exemple, inclús és d'herència i la que vols compartir amb el teu germà, doncs fas
un genèric i específicament,
exemple,
no?, d'una casa... O és la casa on viu el teu fill...
Això mateix.
No? Doncs aquesta ja la distribueixes directament.
Important, si et divorcies, canvies el testament. Perquè llavors després ens trobem en els tribunals que hem hagut de lluitar per un divorci contenciós perquè ella o ell no es quedi res... Després es moren i resulta que tenien el testament a nom de l'altre.
És complicat, el món dels testaments. Són moltes coses
no,
que van apareixent.
Bueno, no, però m'hi fixa't, no és un món complicat. És un món... complicat és la realitat.
Ja.
La realitat...
Però no ens n'adonem perquè suposo que no pensem que ens morirem mai.
Això mateix.
No?
Això
fins
mateix.
Que no ens morim, no ens n'adonem. O fins que no es mor algú familiar, no ens n'adonem de l'importància d'un testament.
I a més, fa com de mala estrogança. Sí. Perquè diu, si vaig a fer un testament, serà màgia de morir demà.
Però mai, ja. Vull dir, és una cosa que s'ha de tenir previst.
Sí, bueno, saps què passa? Que s'ha de tenir previst. Però jo sempre també dic, com tota la vida, és una qüestió de que segons com vius és com deixes després la teva mort. És a dir, la persona que hi ha en vida és endreçada, organitzada, deixa una mort organitzada per al després i no li importa doncs, per tractar-ho. El que durant el dia a dia va més així, que no porta tant els papers, que no li agrada mirar, que no li agrada pensar, moltes vegades és el que després tampoc fa testament.
Quan hem de fer el testament? A partir de quina edat? O és igual?
Qualsevol moment.
Amb 18 anys pots fer un testament,
sí.
Si tens béns?
Sí, Si vols, sí. Clar, allò lògic normalment és quan comences a treballar, o tens béns.
Clar.
Normalment també hi penses en el moment que et cases, en el moment que tens fills. Clar, també tens raó que quan vas madurant a la vida, doncs trobes que has de pensar en alguna cosa que potser fins al moment no hi havia esperat, no?
Perquè si no tens testament, com es distribueixen els
això
teus
mateix.
Béns?
Llavors és la apintestato. Llavors, quan no hi ha testament, entra en funcionament doncs, el dret de successions previst a Catalunya, que tenim nostre un dret civil català, i a Espanya també, una sèrie, per entendre'ns, de prelacions, que és el que primer que té que heredar. En el cas de Catalunya, si no tens testament, hereden els teus fills, en cas que tinguis fills. I el cònjuge, si estàs casat, és hereu, té un l'ús de fruit de l'herència.
O sigui, van directament als fills, no a la parella?
No. Van directament als descendents. Si no tens fills, sí que va a la parella. A diferència d'Espanya, que si no tens fills, no va al teu espòs o al cònjuge, va als pares. Aquesta és una diferència substancial. És a dir, aquí a Catalunya tenim... Primer, va amb els fills i per exemple, el típic cas, pots posar un cas senzill, tal, que es tingui com a bé, per exemple, el domicili conjugal, no? L'hereden els fills, però la cònjuge, l'esposa, té l'ús de fruit de la casa. Què vol dir? Que pot seguir vivint en aquell immoble per dret propi, no perquè els fills l'hagin deixada, sinó que no la poden fer fora, perquè propietaris seran els fills d'aquella casa, però la senyora podrà continuar-hi vivint.
Encara que no hagi estat beneficiada, però sí com a... no? Com beneficiària, no?
Així mateix. És a dir, inclús els fills podran vendre la casa, però la senyora podrà seguir vivint en aquesta casa, perquè aquest té aquest ús de fruit.
Vale.
Val? En cas de que no hi hagin els fills... Llavors, sí que va pel cònjuge i, si no hi ha fills ni cònjuges, llavors sí que va pels pares.
Vale.
Pels pares o pels ascendents, i després els últims són els col·laterals, que són els germans. I a Espanya, doncs va primer pels fills, després els pares, i per últim va el cònjuge. Però també té una raó de ser.
Quin motiu té això?
Vale,
perquè
sí.
no té molta lògica,
sí,
no?
Sí, sí que la té, perquè sí? El dret és intel·ligent. El dret ho pensa tot.
Que ens expliqui el dret, aquesta intel·ligència.
Bueno, aviam,
aquí, no
aquí faríem aquí un màster, però vull dir que és maco el dret, perquè sempre té resposta, sempre moltes vegades a posteriori, però bueno, aquí amb el dret de successions això està... Perquè el sentit que té el tema aquest és interessant en el sentit següent. Nosaltres aquí a Catalunya tenim un dret, tenim el règim econòmic matrimonial, que és la separació de béns. I a la resta d'Espanya tenen el de ganancials. Què vol dir això? Que aquí a Catalunya, quan tu et cases, si no dius el contrari...
Lo de la dona és de la dona i lo de l'home és de l'home.
Vale? Què passa? Que quan et cases, igualment segueixes, agafes i compres coses en comú. Vale. Llavors sou copropietaris, perquè tots dos heu comprat el domicili conjugal, per exemple, no? Però pot ser que l'home agafi i s'hagi posat la casa en nom d'ell, no en nom de la dona, i la dona ens queda desprotegida. En canvi, si la fas ús de fruit a favor d'ella, ja la deixes protegida, perquè és veritat que no és copropietari, perquè el marit s'ho va posar en nom d'ell, i s'ha mort, llavors la dona ens quedaria despullada. I en canvi així ens queda protegida perquè pot seguir vivint.
Perquè està aquest usufruit que encara
previst.
Que no sigui la hereva, no?
No sigui ni hereva ni copropietària, perquè clar, no m'ho ha deixat, però jo almenys tinc una part d'aquesta casa. No, perquè la casa està...
Aquest comodí, no?, que li fa possible doncs, poder continuar vivint a casa seva. Doncs
pues no, perquè clar, l'home només ho va posar en nom d'ell.
Doncs
pues tranquil. Tranquil, és a dir, el dret preveu que llavors ella pugui seguir-hi vivint. A Espanya, com que és ganancials, encara que ell no ho hagi posat, tot i que tens raó, que estem parlant de drets successions i això és de dret de règim econòmic matrimonial de quan et cases, però la filosofia rau dels sistemes econòmics matrimonials diferents. Una mica per simplificar, perquè ara ens posaríem amb allò que estaríem, sí, bueno, però està mort, no està viu, sí, però d'una manera fàcil està la diferència amb la perspectiva de com s'enfoca el sistema econòmic dels matrimonis, per fer-ho així, perquè si no entraríem en dret comparat, quasi.
A qui podem posar de beneficiari en el testament?
El que tu vulguis.
Però no al 100%, no?
Què vols dir, beneficiari? Hereu?
Hereu, hereva o...
Sí, l'únic que tu has de mirar que sempre hi haurà una quota...
Que és la legítima.
La legítima a favor d'aquests fills.
Quin tant per cent de legítima?
Una quarta part.
Una quarta part.
Una quarta part del total de l'herència.
Però
I també...
estem parlant de temes econòmics.
Bueno,
perquè...
sempre, clar, l'herència sempre són temes econòmics.
Però qui valora una casa, per exemple?
Bueno, doncs llavors ho valereu...
Està taxada, no?, la que...
Aviam, la figura de l'hereu parlem sempre dels sistemes econòmics, és la següent, aviam. Això és un testament, és mortis causa, es diu, vale? Es considera que les persones tenim una vida jurídica de vius i de morts. Nosaltres morim, però les nostres relacions jurídiques continuen extenent en el temps. Qui continua extenent en el temps la meva relació jurídica que he iniciat jo de viva? Doncs el meu hereu. Perquè morta jo, em continua mantenint aquesta relació jurídica. Bé, amb participacions en una societat, perquè aquella societat continua vivint. Per tant, els meus efectes jurídics es continuen desenvolupant i transmetent. És l'hereu. La casa meva, jo moro, però aquella casa continua sent d'algú, d'aquí, del meu hereu. És a dir, és cert, per corregir una mica, que és una qüestió econòmica, però clar, també és una qüestió personal. Continua fent el desenvolupament dels efectes personals. Què vol dir això? Que també serà el meu hereu, perquè representa que és el que continua la meva voluntat, que jo tenia de viva, ara morta, el meu hereu, continua desenvolupant aquests efectes i distribuint la meva herència. Llavors és l'hereu qui ha de valorar els béns i ha de fer la repartició. Quan hi ha bona fe i bon enteniment, tothom està d'acord que això val tal, es fan pericials...
Però tampoc és molt comú, no? Llavors, a vegades, quan temes de testament, hi ha problemes familiars,
Sí, hi ha de tot, hi ha vegades que sí, bueno, ja amb tothom parla i, efectivament, per això ens hi dediquem, perquè per això estem els advocats, no? Perquè hi ha aquests problemes. Llavors has de fer pericials doncs, per veure quin valor té aquesta casa, quin valor no la té, com es reparteix... A vegades simplement doncs, és un assessorament, és una ajuda a dur a terme una herència i a vegades tens més conflicte i has d'anar a judici. Efectivament, clar, hi ha de tot.
Estem parlant de quan heredem, doncs béns, però i els deutes?
Clar,
també
s'hereden? No, tot. Clar, aquí tu, per això t'estic explicant,
no?
Clar, l'hereu continua en vida la mateixa, els mateixos efectes que tenia jo, tot, en lo bo i en lo dolent. Llavors, si hi ha deutes, els has de pagar.
I pots rebutjar un testament?
Llavors, la fas, l'herència, has d'agafar i fas una relació de passivo i activo. És a dir, sí. Agafes i mires quins deutes. Si tu no la vols acceptar, no l'acceptes. Llavors queda una herència jacent. És a dir, queda...
Encara que siguis l'hereu legítim, diguéssim.
Però no la vols acceptar perquè veus que hi ha molts més deutes. Que llavors què passa? Que amb aquests deutes dius, sí, però jo... espera't, que ara no em surt el nom. Quan és...
Sí. Com... Accent de deutes.
No. Bueno, ara no em surt el nom. No és aquest accent de deutes. Tu quan tu fas el... Ja em sortirà. A benefici d'inventari. Uh-huh. Ara aquesta allà la paraula. Benefici d'inventari. Tu fas l'herència a benefici d'inventari. És a dir, fas un inventari davant notari, i poses deutes, i poses actiu i passiu. Tu veus que hi ha masses deutes i tu no la pots acceptar. Normalment, és cert que et queda cobert amb els propis béns del difunt. Per tant, si aquest senyor tenia tants béns i tens tants deutes, pues tal, i tu ja et sembla que...
I això t'ho explica el notari? O acceptes una mica també a cegues?
Jo et diré que el notari t'ho explica, però jo sempre entenc, clar, diré part de formació professional, no es pot anar al notari sense advocat. La manera de fer la feina és anar sempre amb l'advocat al costat. Per què? Perquè... amb tots els respectes, però moltes vegades els notaris pues, bueno, donen fe, però no... Bueno, els oficials valen, jo treballo amb el meu oficial, però jo considero que per anar al notari s'ha d'anar amb advocat.
Per evitar problemes.
Bueno, perquè tu saps, ho has d'estudiar prèviament, i després clar. Ja vas al notari i vas amb la feina feta. Inclús acabes de llimar temes, alguna cosa. Escolta'm una cosa, això com ho podríem fer i entre tots dos busquem la solució? Però anar directament al notari... Jo, clar, sóc advocada, recomano sempre anar primer a l'advocat, sempre. Llavors, quan tu vas allà, t'ha de quedar clar fins a on, amb aquells béns del que s'ha mort, et cobreixen tots els deutes, perquè et quedi clar i no tinguis el risc i de que el teu patrimoni propi quedi alliberat. Perquè com que ets l'hereu, assumeixes tota...
Tot i també els deutes que tenia doncs, el teu pare, la teva mare, el teu tiet o qui sigui. Si és la legítima, també m'has dit que es pot rebutjar. Una persona pot fer que la legítima no s'apliqui amb el sentit que si un pare es porta molt malament amb el seu fill?
Sí.
Pot ja... eliminar aquesta legítima al·legant, jo què sé, imagina't que hi ha hagut problemes greus que poden haver-hi.
Sí, sí. Per exemple, si hi ha hagut algun tema de...
Violència.
Però, per exemple, necessites que quedi com acreditat amb una sentència. Perquè, fixa't, jo dic que el dret és intel·ligent. Vull dir, la legítima no deixa de també... Com que les relacions personals són també tan complicades, pares, fills i tot, sempre hi ha aquella quarta part que queda protegida perquè no saps ben bé, saps? Y entre, encara que sigui entre padres, hijos y hermanos, que nadie meta la mano, ¿no? Sí. Llavors, aquesta no metes la mano, hi ha una quarta part. Ara bé, sí que és cert que, per exemple, si hi ha una sentència judicial de maltractament, si hi ha hagut un cas, per exemple, d'abandonament, però molt flagrant, no?, perquè les relacions es poden distanciar i es contraves a saber què va passar, no? No, sinó que tu normalment t'has relacionat amb aquell pare i ara, quan l'home ha estat malalt i t'ha necessitat, l'has deixat sol. Ha de ser coses, vull dir, molt, molt, molt...
I demostrades.
Sí, sí. No és allò de dir, és que no m'hi parlo. Bueno, no m'hi parlo, doncs vés a saber per què, no? Uh-huh. Vull dir, no és ben bé així, saps? Vull dir, s'ha de ser perquè està... La legítima sempre s'ha dit que és intangible.
Uh-huh. Estem parlant de testaments amb l'Anna Boza, el plusvalua de Radio Estel, i entrem en un tema peliagudo, que es diu en castellà, l'impost de successions. Perquè, clar, és a dir, tot mors... Però després, no?, quan...
S'ha de pagar l'impost de successions.
S'ha de pagar. És un tema que després analitzarem també a la tertúlia.
Sí.
Però com funciona? Perquè és un impost que es paga a Catalunya, no?, però hi ha altres zones d'Espanya on no es paga.
Bueno, has de pagar...
O vas pagar menys, o...
Bueno, per, sí, per, això és una qüestió també... aviam, jo porto penal, civil i matrimonial, i això a vegades és més una cosa fiscal perquè és una cosa també política. És a dir, a vegades apareix, desapareix, t'augmenten la quota, te la treuen...
Has d'encertar quan t'has de morir, no?
Sí, vull dir-te. No. Llavors, a vegades, per exemple, si tens un bé fora, també l'impost el pagues segons el lloc on estigui el bé, encara que t'hagis mort aquí o no, perquè si t'has mort aquí és, bueno, és una mica... un dels problemes que inclús a Catalunya deien que era excessiu aquest impost perquè es pagava molt, molt elevat, perquè a vegades és com si l'haguessis de pagar dues vegades. Mm-hmm. És a dir, pagues com a fill com si, i com ets fill també tornes a rebre un l'immoble com si fos una donació, bueno, és un impost normalment car.
Mm-hmm. Bueno. I a vegades, si heredes una casa, tens el problema de que millor no tens líquid per pagar l'impost de successions. Pot arribar a passar.
Ah, clar. Llavors la gent diu, bueno, llavors l'haig de vendre, has de mirar si venent-la i pagant l'impost...
O un cotxe, que
clar,
no...
Clar, has de mirar. Aquesta és la part de que t'has de fer els números, de dir, bueno, si venc aquesta casa, liquido els deutes, em queda alguna cosa a favor meu o no? Perquè, clar, diu, si no m'ha de quedar res, però normalment sempre queda alguna cosa. Si no, l'últim que... Si no acceptes l'herència... I no l'acceptes i no hi ha més familiars...
On va aquesta herència?
A la Generalitat de Catalunya.
Uh-huh. El cotxe, la casa.
A la Generalitat, que si un dia veus passar el cotxe i no l'has acceptat tu, ja mira aviam qui condueix. A la Generalitat, l'últim és a l'Estat. Uh-huh. L'Estat, eh? Vull dir, la Generalitat o l'Estat.
Uh-huh. Estem parlant de testaments amb l'Anna Boza. Anem a donar pas a la tertúlia, també per parlar amb la resta de contertulians sobre aquest tema i entrarem també en concret sobre el tema de l'impost de successions.
Econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb el suport de l'obra social La Caixa.
Ells són els imprescindibles.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
La lluita contra la sida podria donar un pas de gegant en els propers anys.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Si creus que l'economia pot ser més humana i plena de sentit, Plusvàlua. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Anem a donar pas a la tertúlia. Avui tenim a la Mercè Blanco, que és empresària del sector sanitari. Mercè, molt bon vespre.
Molt bon vespre.
Content que tornis a estar al Plusvàlua.
Jo estic aquí, a part de la decoració, ja.
Perfecte. També tenim el Salvador Agonès. Ell és periodista i exdirector d'Europa Press a Catalunya. Salvador, molt bon vespre, també.
Bon vespre.
I benvingut també de nou aquí al Plusvàlua, a Radio Estel. I també tenim a l'advocada Mireia del Pozo. Mireia, bon vespre també.
Molt bon vespre a tothom.
No sé què us ha semblat l'entrevista amb l'Anna. Si voleu, comencem per el tema més de tertúlia, podem, o que dona més peu al debat, que és l'impost de successions. Com el valoreu? Penseu que s'hauria de treure, s'hauria de reduir?
Va, però si paguem dues vegades. Aquí es paga dues vegades i el curiós és que aquí a Catalunya es paga molt més que el reste d'Espanya. Uh-huh. Llavors, escolta'm, jo m'agradaria saber de quina regla de tres això ha de concebir-se així. És que això ja és que no té... Jo no hi tinc peus i cap, aquestes coses, és que hi hagin aquestes diferències. Hi ha gent que, escolta'm, no és que no puguin pagar, és que els és impossible.
Uh-huh.
Clar,
que ha de rebutjar, no, la seva herència, perquè no pot pagar-la després.
I tu creus que això és lògic i normal? Mm-hmm. Vull dir, no sé, com altres coses. Jo el que m'he donat compte és que les teves últimes voluntats, al final, mai són complertes. Mai. I us diré una cosa molt breu. No són complertes perquè, com ja no hi ets i no pots defendre't, mm-hmm. A veure, és per què no podem acceptar el qui sigui, si aquella persona ha estat lliurement davant de la notària, del seu advocat, i vol que les coses vagin de la manera que vol, llavors, llavors surt la via judicial, sí, però, escolta, però digue la veritat, per què no es pot acceptar aquella persona? Llavors entren les ingerències personals, aquelles que diuen que l'ètica surt per la finestra i entra per la porta, la irracionalitat, i llavors, clar, llavors tens tots els hereus i els que es creuen. No, perquè a mi me va dir que jo m'ho donaria a mi. Perquè, clar, aquella el que ha passat és que és una bruixa i una manipuladora. I el que passa és que li han menjat el tarro. I aquest és això. Això és el que hi ha.
El que s'explicava a l'Alles, que sempre acaben, bueno, no?
Però, bueno, escolta, aquest senyor o aquesta senyora ha dit que això vagi així. Per què no s'accepta? Ja que tenia aquesta condició d'acceptar. Escolta, més així.
Hi ha més problemes que no s'accepten els testaments. Hi ha molta guerra. Post-testament?
A veure, jo crec que sí.
Però per què, si està escrit, no, el testament?
No, però jo crec que ja... Sí, no. El que passa que, a veure, jo crec que es pateix amb aquestes coses perquè és una qüestió de família, i a vegades les famílies i aquestes coses, saps què passa? Que es barregen molts temes, no?, i molt emocionals.
Però si el testament ja està escrit,
ja, però
on ve el conflicte?
No, perquè no és un testament del senyor del tercer primera.
I deuen haver-hi, no?
Ah, el testament del senyor tercer primera no hi tinc cap problema amb el del senyor tercer primera. Ara, quan
però
et toca
pots,
de prop...
Pots clar,
quan et toca de prop, sí, llavors el pateixes.
Què pots al·legar?
No, perquè llavors saps què ha passat? Que moltes vegades, això que diu la Mercè també, però també hi ha hagut moltes vegades un xantatge emocional i econòmic de vida. I s'ha jugat moltes vegades a que quan jo mori això serà per tu.
Yeah.
I s'ha jugat, per exemple, ja trobes en drames, per exemple, es trobes de tot, perquè hi ha de tot, la filla petita, la filla gran, la que s'hi fica i la que no. Però, per exemple, hi ha una senyora, per exemple, que era soltera, i li deien, tu com estàs soltera i no tens fills, al cap de setmana vine a cuidar el papa. I la dona ha portat durant 5 anys tots els caps de setmana sense vida pròpia cuidant el seu pare, i mentrestant, durant la setmana, estava amb l'altra filla que tenia família i tot i tot. I deia, no et preocupeu, perquè les cases seran per tots per igual. Bueno, doncs què ha passat? Se mor el senyor i resulta que tot ho ha deixat per la petita que la tenia al costat amb la família. I la que hi anava, la soltera, s'ha trobat que no té res. Val? El pare, en vida, li deia que també seria per tots. Clar, això dol. Això fa mal. No és que no ho puguis acceptar.
Sí.
Però aquestes coses... Llavors, clar, entres amb aquestes temàtiques. No pots fer res, no és igual, Mercè, però vull dir-te... No,
però
això
aquesta,
no anem a judici.
Filla...
Acceptar-ho. És bueno, que t'agradi, no t'agradi.
Però em pregunta, a mi el Quim em pregunta, per què passa això? Jo et dic, per què? Perquè hi ha aquesta implicació personal, emocional, perquè no és una casa només d'Alsaci, anunciada, de ser ben de la casa. És la casa que tu has nascut, que l'has vista, que t'han dit que també seria per tu. Això és el que s'ha d'entendre. Ara bé, aquí si pots fer alguna cosa judicialment, no. A mi m'ha vingut a explicar això jurídicament, no. És una senyora que porta un altre assumpte i me l'ha explicat per dir, mira com estic dolguda, mira què m'ha passat. Aquí es pateix molt. Es pateix en aquest sentit. I hi ha vegades que juga amb tots aquests temes i per això, doncs, bueno, per això es pateix molt amb aquests temes de successions, perquè sí, perquè no tothom... O sigui, no és per anar a fastidiar ningú, però la gent pateix.
I aquesta filla petita pot al·legar alguna cosa?
No.
La legítima sí que tindria,
sí,
no?
Sí, res més, vull dir, no, res.
Es queda sense casa. Està aquí la parella,
però... Sí.
Mireia del Pozo.
Sí, estic completament d'acord amb el tema de l'impost de successions, de que a Catalunya es paga el doble. És cert, com comentava l'Anna, que en funció del moment de la mort, en base al govern que hi hagi i les gestions que s'hagin fet al respecte, doncs es paga més o menys. Aquí Catalunya es va eliminar durant un temps, després ens ho han tornat a posar. Paguem molt més que la resta d'Espanya, això és així. També hi ha hagut moltes famílies que s'han plantejat, ja que bueno, doncs, consideren que han treballat tota la vida, han comprat un pis, han comprat el que sigui, ho deixen als seus fills i aquest pis han de tornar a pagar. La família ja ha pagat durant tota la vida uns impostos, després els fills han de tornar a pagar. Doncs, és allò, entre cometes, feta la llei, feta la trampa. Jo crec que l'Anna ens podria explicar el tema de les donacions en vida, que també s'ha de pagar, però... ja no és el mateix
que
l'impost de successions.
És com una trampa o una via ràpida per no haver de pagar l'impost de successions. Les donacions en vida.
Donacions en vida.
Que no és igual que una deixa. O sí? Pregunto, eh?
no se sap el que és, una deixa des del punt de vista... No existeix,
és, bueno, en un cas en concret, però és com una donació en vida.
No existeix, una deixa. No,
com a tal, jo, o sigui, hauria de demanar amb algú altre molt expert que m'ho expliqués.
Doncs anem a parlar del que deia ella, de la donació en vida.
La donació en vida, sí, però has de pagar uns impostos per la donació en vida.
També.
Sí, que de pagar impostos sempre pagues.
Tot. La donació sempre.
Però menys que la...
Depèn de quin moment...
Depèn
de quin moment estiguem amb els impostos de successions, vale. Pagues menys d'impostos a la donació en vida...
Has de preguntar un moment. Quan tu tens un bé, ja vols transmetre, per exemple, i et planteges
però
això...
Però no saps quan moriràs, és el problema. No,
però pots deixar-ho arreglat en el sentit la donació, tu pots fer una donació, si estàs, per això t'ho dic, és que segons el cas concret. Si tu dius jo vull que això passar als meus fills perquè ells després no paguen impostos, però jo vull tindre-ho segur perquè vull continuar vivint, doncs tu tens l'ús de fruit.
Perdona,
és que has de mirar quin panorama tens i què vols fer.
Tu pots passar la propietat als fills, però l'ús de fruit te'l quedes tu. Vull dir, hi ha gent que està completament en contra de l'impost de successions, però moltíssim, i aleshores, bueno, doncs fan això, propietaris als fills, però ells ús de fruit. Hi ha gent que li és indiferent i, bueno, els fills ja s'ho trobaran i o a lo millor l'impost de successions en aquell moment no existeix, perquè esperem que aquí a Catalunya a poc arribem a això, eliminar l'impost de successions, i aleshores ja no s'hauran d'observar totes aquestes diferents casuístiques. Amb el que no acabo d'estar d'acord és amb un dels comentaris que ha fet la Mercè Blanco com a advocada.
Aquí comencen ara els enfrontaments. Vinga, va.
Aviam, no acabo d'estar d'acord quan ha fet l'afirmació de que no es compleix el que diuen les herències. No estic d'acord, perquè les herències sempre es compleixen. Diferent és que el mort hagi dit en vida unes coses, i com estava explicant l'Anna, a la filla li diu tal, a l'altra filla tal, un moment. Però el que posa escrit en un testament davant de notari i amb la fe del notari, allò és així i es complirà així. Poden, l'hereu pot rebutjar-ho, pot el que sigui, però el que està escrit, està escrit. Que poden haver-hi hagut manipulacions d'última hora? Aquest és un altre tema. Que després costa demostrar-ho, com deia l'Anna, aquest és un altre tema.
Ara li preguntem també l'Anna, abans parlem amb la Mercè i amb el Salvador, que el pobre encara no ha parlat.
O sigui...
cada quan pots canviar el testament?
Com vulguis.
Clar,
sempre.
Quan vulguis.
Cada dia.
Sí. I tant. Sí.
Clar, 50 vegades... euros, o 40 euros, amb 40 euros ho tens fet,
Clar, aquí més que quantes vegades ha passat una persona gran tenia fet el testament i a última hora entra un tercer o una tercera, ja sigui la cuidadora o una... Bueno, que... En aquest cas parlaré de senyors, perquè l'Anna, que està exercint, sap que això passa més. El tema de senyors que es queden vidus, i a darrera hora entra una senyora i hi ha una parella, diguem-li així, i a última hora aquest senyor doncs, ja entra l'edat que té, i etc. És manipulat i posa com a hereva principal en aquesta tercera persona apareguda a darrera hora. És molt complicat després poder demostrar que aquesta persona ha manipulat... Tu, és molt complicat,
veure,
això sí.
Tu pensa que tu estàs davant d'un notari. El notari t'adona, t'aconsella el que tu vols deixar i te diu els pros i els contres.
Sí.
Llavors, quan estàs mort, ell té que fer els intents dels herederes que el que vol aquella persona que va morir era el que està posat allà. Una altra cosa és que llavors entren les ambicions personals...
Els sentiments...
No. La pela és la pela, perdona. O sigui, amb aquell ha deixat això i a mi m'ha deixat nenos. Doncs jo no estic d'acord. Doncs ja hi som. Ja hi som.
Que vagin a judici.
Però el paper és emocional.
Sí, també és emocional. Jo diria 50%, home.
Jo crec que no.
Fem una cosa, anem a escoltar el Salvador, que encara no ha parlat.
La gent no són bèsties, ja de tot, Mercè.
Però hi ha ambicions que...
Són desmesurades, sí, és cert, i van a judici, entesos, però poden acceptar o no el que posa en aquell paper, però el paper és el paper.
Anem a escoltar Salvador Aragonès i després donem pas per continuar aquest intens debat. Definir-ho així com intens. Sembleu que us esteu discutint per una herència.
Som molt apassionades, som unes dones molt apassionades.
Salvador, endavant.
Veig que aquí les senyores estan molt emocionades amb això de l'herència.
Sí, sí.
Perquè normalment les dones hereden més que els homes, per qüestió d'edat, no? Però bueno... no és una broma, això.
No, però pot passar, no? Sempre
tu aquí m'ens coneixes, notícies i saps que ens apassionem amb tots nosaltres.
I m'encanta que us apassioneu perquè això...
Saps que nosaltres...
El debat és viu i això es transmet.
Aquí les grans discussions, segons la meva experiència, doncs és quan hi entren les cunyades i els cosins i
els de fora.
Llavors s'arma un cacau. Els tres germans, moltes vegades les coses s'entenen.
Però després hi entren tercers,
i entren tercers perquè la dona li diu ja t'han fotut, ja no pots arreglar això, perquè tu tal no pots acceptar.
Et mereixies més, no?
Mereixies més, tal. Ja era redar la troca. Això és el que està passant moltes vegades, els que no són de la família estricta, de sang, doncs diríem, enreden moltes vegades, no? Bé, jo voldria una cosa sobre l'impost de successions. Aquest impost de successions grava fonamentalment a la gent de classe mitja i la gent que no té més que un pis, quatre cosetes, la tenda, el que sigui. Aquest és un impost per dir a l'hereu, vés-te'n a fer punyetes, que tu no et donarem res. Perquè, a més, vull dir, la millor hi ha una hipoteca o la millor hi ha tal, i llavors, doncs, i si has de pagar l'impost de successions, etc etc, més els imposts municipals, que d'aquestes no n'hem parlat, hi ha un impost municipal també increïble, no? O sigui, és un autèntic atracament, això, no? De dir, escolta, ara has de pagar això i tal, escolta, pobre de mi, no? Llavors, de què em queda? Pues, normalment no queda res o poca cosa. O en molts casos també deutes només. Llavors has de... Jo crec que s'hauria d'explorar per part de la societat aquest segment d'hereus que són pobres. Que són pobres hereus. Perquè no hereden poca cosa i la poca cosa que queden ho tenen que pagar a Hisenda. Això, per a mi, és un problema de justícia social. I aquest tema no es té en compte. Avui a la societat no es té en compte. És a dir, si un senyor té una tenda que hi ha treballat tota la vida i se mor el seu pare i ell continua a la tenda, doncs potser que no hi continuï. I això llavors és tremendo. Bueno, això d'una banda, Però l'altra banda... Bueno, no, digues.
No, volia dir, seguint una mica amb aquesta idea, només una cosa, de que encara, sort, si encara ets el fill que heredes aquesta casa o aquest negoci, però si no tens fills, per el que sigui, és el nebot... que ha estat sempre ficat allà amb tu, que sempre t'ha estat ajudant, que sempre ha estat treballant, aquest encara tributa més, perquè va per trams de...
De vull dir,
perquè això sí que m'hi he trobat amb nebots que vivien allà i que tenien cuidat de la tieta, que els ha tractat com un fill, però com que no és fill, com a nebot, pagues molt més.
És una figura
més.
Molt d'aquí, no?
Molt, passa molt sovint.
I com no siguis trama. El nebot...
Bueno, vull dir, nebot perquè ja vas a tercer, i els col·laterals, i has estat tractat com un fill, però tributàriament, és el que diu el Salvador, duplicat.
Sí.
Volia dir només aquí.
És a dir, és una situació realment d'injustícia social. Jo crec que hi ha que dir-ho amb les lletres grosses, no? Perquè, vull dir, aquí aquell que de grans finques i grans coses, que pagui. Jo ara no sé si té que pagar molt o poc, aquí no hi entro, però que pagui. Ara, el que hereda un piset, el que hereda una tenda, el que hereda, no sé, una finqueta de no sé què, o una casa que tenen, doncs, no sé, a Torredembarra, una casa, un piset que tenen allà a Torredembarra. Home, jo
perquè
crec...
Quan heredes, Anna, una hipoteca, per exemple, has de pagar el 100% del valor de l'immoble?
No.
Encara que hagis de continuar pagant l'hipoteca? Perquè...
No tornes... O sigui, aviam... La part d'hipoteca, que ja està pagada, continua pagada. Només pagues el que queda.
L'impost de successions fa referència al 100% del valor de l'immoble o al que s'ha pagat d'hipoteca?
No,
el 100%.
Clar.
El 100% del valor de l'immoble. Una cosa és un dret real, que és la hipoteca, que tu necessites pues, perquè li has anat al banc o a la caixa, les necessitats, doncs, jo fem una hipoteca, però Hisenda no té res a veure amb aquesta hipoteca. Hisenda diu, aquí hi ha un bé, que és una casa, que és un pis, que és un terreny, i llavors doncs, grava sobre tota la casa, tot el pis i tot el terreny. Oh, és que està hipotecat. I, escolta, va ser una decisió de vostè, però nosaltres, la gent grava sobre el predio, que es diu, no? Sobre el... Aquest és un punt, a mi em sembla que, desgraciadament, aquí a Catalunya es dona amb cents de mils de vegades. Cents de mils de vegades. Que molta gent, doncs, hereta i... I després, doncs, diuen...
I s'arruïna. Podem dir que fins i tot es pot arribar a arruïnar.
No, pobre.
Sí, sí.
Pobre, no, potser no s'arruïna, no? Perquè
ho accepto i tal, però després ha de pagar...
Llavors, no heredes, les situacions que no heredes, deixes passar temps, eh? I a la millor, doncs, no sé si existeix una clàusula de... que a partir dels 10 anys, doncs, a la millor ja no pagues Hisenda, no? Però tens que tenir la finca allà, abandonada, tal. Després te vindran uns altres que te l'ocuparan, bueno... tot és un problema. Millor dit, és un problema social. Hi ha una manca de sensibilitat social en resoldre aquest tema. Per què? Perquè les administracions, sigui quina sigui, el que van és a recaptar. I aquest és el gran drama de totes les administracions. Necessiten diners per fer el que sigui, moltes vegades xorrades. No, és veritat.
Majoria.
No, bé, sí,
Salvador, tens sí, tota la raó.
L'administració sempre... Bueno, una de les seves feines ha sigut recaptar.
Sí, bueno, no, però a veure, anem a veure. No sé si us recordeu del motín d'Esquilache.
Sí.
El motín d'Esquilache a l'època de Carles III.
Sí.
El motín d'Esquilache, que va ser del segle XVIII, es va fer perquè el senyor Esquilache, que era un italià, que era un geni dels números i d'Hisenda i tal, va portar aquí Carles III, i llavors ens va dir, escolta'm, doncs hem de arreglar el tema, i va començar a clavar impostos. Inclús va ser l'inventor de la loteria. Diu, no, és que és per beneficència, això. Ara farem uns calés... Escolti'm, la beneficència no la paguem entre tots. Per què s'ha d'inventar una loteria per beneficència? Pues per recaptar més.
L'objectiu és recaptar.
L'objectiu és sempre recaptar. Es va fer a Espanya un motiu d'aquilatge que va haver de sortir por piernas, que es diu, no? Aquí a Espanya, i se va acabar com el rosari de l'aurora, això, no?
Mira,
i van tornar els impostos d'una altra manera.
Tenen que tenir un sentit, aquests impostos. Tu has de recaptar uns diners, però has de donar un sentit a la
recaptació. És normal que la màquina estigui en marxa, però, clar, ha de tenir una lògica.
Una lògica, no? Quan recaptes i quan inverteixes, però, clar, aquestes successions que diu molt bé el Salvador et queden una mica, doncs, amb aquestes situacions dramàtiques, clar.
L'Anna, un dels temes que ha tocat ha sigut el règim econòmic matrimonial, el que hi ha a Espanya, el que hi ha a Catalunya. Aquí a Catalunya tenim el règim de separació de béns. Aleshores, una realitat que es troben moltes persones és amb el testament apintestato, o sigui, sense testament, i que, per tant, qui hereda la propietat, si és que hi ha propietats, qui hereda el propietari passa a ser el fill, els fills, i usufructuari la parella, aquí a Catalunya.
Sí.
Molt bé. I comentaves que la parella sempre és usufructuària, sigui o no sigui en cap tant per cent propietària del pis?
Sí.
Val. No, perquè això és un tema que moltes vegades a les persones de fora del món del
dret
ho desconeixen, no ho saben, i és allò que...
Bueno,
però encara
sempre
que jo no tingui cap tant per cent de propietat, ni un 20 ni un 30, ja sigui de la primera vivenda o de vivendes, com deia el Salvador Aragonès, de Torredembarra, d'on sigui, Anna, o com funciona?
Sí, és
només la vivenda on viuen o en qualsevol?
No, aviam, el cònjuge té l'ús de fruit de tota l'herència. De molt tota l'herència.
I pot viure qualsevol de les cases que tingui? Ha de triar alguna o... No, vull dir, has de triar quina és la...
No.
A la meva residència, em depèn de quantes en
tinc. Té l'usufruit, i a més, els fills, en aquest cas, tenen que consultar l'usufructuari, o sigui, el seu pare o la seva mare, qui sigui.
Si volen entrar a casa.
Tot... No. Home, si poden entrar a casa, clar, perquè és casa seva.
No,
sí,
vull dir,
sí, a les propietats, sí, a les propietats heredades, doncs s'ha de fer alguna modificació, s'ha de fer alguna cosa. No ho poden fer ells sols. Diu, si som els propietaris, sí, però hi ha l'usufructuari, que és el que està per sobre, des del punt de vista de decisions, sobre obres o sobre coses d'aquestes que està... I això, doncs, és, bueno, sí, previstament i, pensat,
i,
això.
I què passa, Anna, quan un pare, una mare, uns pares, deshereden algú? Perquè existeix la figura de desheredar.
Ja, bueno, però aquesta...
És el que dèiem abans, no?
És el que estava preguntant abans una mica.
És això de la legítima. O sigui, desheredar a vegades es confon amb no nomenar hereu. No passa res, no nomenes hereu, nomenes... A vegades la gent diu, desheredat i nomeno hereu amb un altre, vale. Però vull dir, la legítima és intangible. La legítima, quan diem més intangible, és una... Ja t'ho he dit, legítima ve per llei.
La Mercè volia intervenir.
Sí, només volia dir una cosa. Us heu donat compte que hem parlat de testaments i només parlem de pagar? Només parlem de pagar. O sigui, el que se'n va no és que se'n va lluger d'equipatge, com deia Machado, és que, escolta'm, només hem de dedicar-nos el que rebem a pagar. I escolta, tu, ja m'explicaràs, eh?
Vull dir, però és que queda... jo crec que a partir d'una xifra en avall, pagar impostos, a mi em sembla un robo.
Sí, senyor. Ja n'hi ha prou.
A mi em sembla un robo.
Ja n'hi ha prou. I menys sí,
aquell
coses.
Senyor, hi ha gent que no pot viure perquè doncs, li han tret la propietat per els impostos que té que pagar. I això és un robo. A mi que m'ho digui qui vulgui, però aquest és un robo i, per tant, és un problema.
El que s'ha acabat és el programa, també, Salvador Aragonès, periodista, exdirector d'Europa Press a Catalunya. Gràcies per venir un cop més al Plusvàlua. També a l'Anna Boza. Ella és advocada matrimonial i penalista. Moltíssimes gràcies. Hem après moltíssim avui. Ui, de testaments...
Que testament també civil, que també són civils. No,
també no són tema, civils.
Clar, temes civils també, clar.
I la Mireia del Pozo, advocada, també gràcies. I també a l'empresari del sector sanitari, Mercè Blanco, gràcies per venir.
Moltes gràcies.
Al Plusvàlua. També al Toni Huguet, que el tenim a l'altre cantó de la Peixera. Els controls tècnics. Tornem la setmana que ve. La producció saben que ha estat també de la mà de la Mireia del Pozo. Tornem el dijous que ve a Ràdio Estel, al Plusvàlua. Que tinguin una molt bona semana.
Ràdio Estel. Què pensen els joves i adolescents sobre l'actualitat, la vida i la fe? Volem que tothom els escolti. Per això, cada dissabte, dialoguem amb ells a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. Ens fem sentir és un programa presentat per servidor Borja de Maria amb la col·laboració de la Delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona.
Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'Amfiteatre Romà de Durres, el Monestir d'Ardenica o el Centre Històric de Berat i el Museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Per Nadal, Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle-ing-a-lingo, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh.
Perfect ending of a perfect day. We'll be singing the songs we love to sing without a single stop at the fireplace while we watch the chestnuts pop. There's a happy feeling nothing in the world can buy when they pass around the coffee and the pumpkin pie. It'll nearly be like a picture print by Courier and Ice. These wonderful things are the things we remember all through our lives. Just hear those sleigh bells jingling, ring-ting-tingling.
too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand. Just holding your hand. We're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy cozy are we. We're snuggled up together like birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. With you. It's lovely.